dels directius públics, dels polítics que han de prendre decisions, i aquí tots plegats doncs, hem fet l'esforç de construir una dinàmica de gestió estratègica, de posar el focus en allò que s'ha de fer i fer el pressupost a la vegada que prenem decisions estratègiques. Punts fonamentals d'aquesta liquidació a grans trets. És una liquidació positiva, és a dir, el resultat de l'exercici fa un tancament final que deixa 830.000 euros, exactament, no dic la xifra exacta, en lliure disposició de romanent de tresoreria. El romanent doncs, vol dir que aquests diners passen a ser utilitzats en qualsevol de les polítiques públiques o inversions que es considerin adients políticament parlant. Però a part d'aquest resultat positiu, el que crec que és de menester enfatitzar és que a més hi ha hagut algunes polítiques o hi ha hagut algunes decisions en el creixement de ciutat que han sigut importants i claus, com han estat les inversions fetes en els dos nous barris com són Vull, Palleres i Mirassol Centre. Això han estat inversions importants dins del marc de creixement de la ciutat per la preocupació de crear nous nuclis de centralitat, i aquí hi ha hagut per tant una aposta no exempta de risc per part de l'equip municipal per tal de finançar aquests equipaments. Aquests equipaments, com saben, o aquestes infraestructures que formen part d'aquestes centralitats, amb locals comercials, supermercats, etc., diferents espais, ha calgut tirar-los endavant i malauradament doncs, hem tingut la crisi que estem patint, i fa que tots aquells models de finançament d'aquestes infraestructures doncs, poguessin quedar en entredit o poguessin arribar a suposar un problema greu per les finances municipals. Estem parlant de pràcticament 6 i 6, uns 12 milions d'euros, uns 14 milions d'euros, potser més ben dit, tota la inversió aquesta a la qual tenia que fer front l'Ajuntament. A la liquidació d'aquest any, el que més em crida l'atenció i el que crec que és més positiu al respecte és que provisionem aquesta xifra. És a dir, si aquests equipaments, pel que sigui, aquestes infraestructures no es poden col·locar en aquests moments en el mercat dels operadors privats i, per tant, no es pot assegurar el finançament extern d'aquesta infraestructura, l'estem finançant nosaltres mateixos amb recursos propis. I, per tant, fixin-se que podríem donar un, i dic podríem perquè en cap cas seria ni ètic ni legítim fer-ho, però en el marc de les administracions públiques la llei ho permetria, nosaltres en aquests moments podríem estar donant un resultat positiu de 14 o 15 milions d'euros i agafar i políticament gastar-lo en allò que fos convenient o políticament interessés. Jo crec que una vegada més fem un exercici de rigor i de pensar en el més enllà, i aquests diners es posen on realment s'han de posar, que és en garantir, o de moment esperar, a que hi hagin operadors privats que efectivament puguin garantir aquest finançament d'aquestes infraestructures. En el moment que hi hagin aquests operadors privats que realment financin aquestes infraestructures, en aquell moment aflorarà aquest superàvit que podrà ser utilitzat per les polítiques públiques que corresponguin o per allò que decideixi l'equip de govern actual o el futur. Jo crec, per tant, que aquest és un tema que mereixia la pena comentar-lo específicament. Comentar també l'evolució del pendent tributari. Jo crec que aquest era un tema, i vostès ho recordaran molt bé, que ha tingut debats intensos en el si d'aquesta corporació. Anys enrere teníem uns pendents tributaris importants, estàvem parlant de xifres que voltaven els 23-25 milions d'euros només de pendent tributari. Aquí s'ha fet un esforç enorme de la recuperació de tot això, i avui en dia estem en una situació absolutament neta de pendent tributari. L'únic pendent tributari que tenim és el que té en mans la Diputació de Barcelona, que ha demostrat, i això repeteixo una vegada més, la bona gestió que ha efectuat al respecte, i aquests 5 milions d'euros actuals que té tot ells, la Diputació de Barcelona, el 40% també està provisionat. És a dir, 2 milions d'euros també els posem com a garantia addicional per si acas, doncs, el 40% d'aquests ingressos pendents de cobrar tributàriament, doncs la Diputació de Barcelona finalment digués no es poden cobrar de cap manera, vostè els té que cobrir econòmicament. Per anar acabant, deute, un tema que n'hem sentit a parlar i molt, quin és el nivell de deute de les institucions. Nosaltres en aquest cas hem fet un exercici de contenció d'aquest deute que ens situa en aquest 2010 a un rati del 67% sobre el total del pressupost. Això és molt o és poc? Això és poc en termes del que pot arribar a permetre la llei, que permet als ens locals arribar a un endeutament del 110%, per tant estem en uns termes força positius, però a mi no m'agrada massa jutjar les administracions perquè, només perquè ens rati, sinó per veure realment què és el que poden, què és el que poden pagar de retorn d'allò que s'endeuten, o sigui, el resultat corrent, no? Jo crec que si s'analitzen les dades comptables de l'Ajuntament es pot veure clarament que hi ha un resultat econòmic positiu que facilita la devolució del deute. I el deute, fixin-se que és un discurs una mica contrari a el que són les tendències actuals, és a dir, jo crec que no hem de passar de ser unes administracions que s'endeuten molt a passar ara d'un dia per l'altre a ser unes administracions porugues que no en vulguin saber res del deute, perquè el deute és important. El deute et permet fer inversions i això s'ha d'explicar. És a dir, nosaltres no podem fer una nova plaça o no podem fer una nova escola o no podem millorar els carrers si no anem al banc a demanar diners, perquè aquelles inversions no es poden pagar única i exclusivament al pressupost d'una anualitat. El que cal garantir és la sostenibilitat, és a dir, cal garantir que tenim una gestió i tenim uns recursos econòmics que ens permetran retornar aquests diners als bancs. Com més capacitat, com més bon resultat econòmic tinguem de la nostra gestió del dia a dia, com més benefici fem anual, i deixeu-m'ho dir en aquests termes, més diners tindrem per tornar als bancs amb garanties. I això és el que es posa de manifest. Si es vol perdre el temps en mirar una mica les dades, jo els hi poso especial atenció en aquest punt del resultat corrent i la capacitat de devolució de deute. I finalment, i ara sí que ja acabo, el tema dels pagaments a 30 dies, tot això, doncs jo crec que hi ha una gran prova, no? Abans amb una moció la senyora Rodríguez ha utilitzat una paraula que deia alardear, no? Que aquest ajuntament alardea. I jo crec que aquest ajuntament té unes dades contrastades i clarament disposables per tothom que vulgui contrastar-les, i la prova més evident és aquest pagament de mitjana a 30 dies a tots els proveïdors. Nosaltres un bon dia vam entendre que assolir aquesta fita era una gran prova, és a dir, o dit d'una altra manera, és absolutament inassumible voler pagar a tots els proveïdors de forma rigorosa si no s'ha complert tot aquest principi d'anualitat, si no s'ha complert tots aquests principis de bona gestió que els mencionava anteriorment. Per tant, és una gran prova de foc. Això és un informe del tresorer, és una mitjana de més de 5.000 factures que ve a informar que el conjunt dels dies des de que el proveïdor factura fins a que cobra, el conjunt de tot aquest tràmit és de 40 i pocs dies. I des de que nosaltres aprovem fins a que nosaltres paguem, des de l'aprovació fins al pagament, la mitjana és de 13 dies. Què diu la nova llei de morositat que tots vostès hauran sentit a parlar, que molta gent diu que és d'impossible compliment perquè és verdaderament molt difícil? Tinguem en compte que avui en dia la mitjana de pagament en aquest país de les administracions públiques va més enllà dels 300 i escaig dies. És a dir, és flagrantment important el desfasament que tenim en aquesta matèria. La llei de morositat que haurà d'entrar d'obligat compliment a partir del 2013 ens marca 30 dies a partir de l'aprovació de la factura. 30 dies a partir de l'aprovació de la factura. Nosaltres a partir de l'aprovació de la factura són 13 dies, en triguem de mitjana, això sí, 29 en tot el tràmit de l'aprovació. Recorregut per millora? Evidentment que sí. Fins i tot nosaltres ens marcàvem un objectiu que, fixin-se, no era 30 i 30 com marca la nova llei pel 2013, sinó que era 15 dies per aprovar la factura i 15 dies per pagar-la. És a dir, hem anat molt més enllà. Al final, doncs, evidentment que hi ha molt recorregut, perquè això no deixa de ser una mitjana. Per tant, algun dia pot sortir un proveïdor i dir: escolti, jo no estic cobrant a 13 dies, jo estic cobrant a 40. És possible, perquè tot això és una mitjana de tot l'esforç que fem per controlar aquests indicadors. Que al final de tot hem de complir que el 100% de proveïdors estan cobrant en aquests terminis? Home, doncs sí, però crec que el pas endavant que hem fet i el diferencial que hi ha sobre la Generalitat de les condicions de pagaments que hi ha en el món públic, doncs és un diferencial avui en dia ja prou important. Això sí que no ens deslliura de voler millorar encara més i estar-hi molt amatents. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Joly. Grups que volen intervenir? Senyor Granger, té la paraula.
Res, senyora alcaldessa. Bé, abans que res, i com hem vingut fent pràcticament cada any en el tancament de l'exercici amb la liquidació, doncs volem reconèixer la feina de tot l'equip econòmic d'aquest ajuntament, perquè els números són els que són i això avala doncs una feina, no? Dit això, de l'informe volem subratllar, això sí, alguns dels elements que el mateix interventor pren com a decisius. En primer lloc, el fet que aquest ajuntament està aguantant la crisi econòmica i immobiliària que suposa la disminució d'ingressos municipals. No només això, sinó que comptem amb un equilibri financer que fins i tot ha permès reduir els terminis de pagaments a proveïdors, com vostè bé deia ara. Dit d'una altra manera, i més planera, estem lluny de no poder pagar ni les nòmines ni les factures, com succeeix a altres ajuntaments. En segon lloc, és remarcable la capacitat d'endeutament de la que disposem. Ara mateix l'endeutament de l'Ajuntament és de gairebé el 68%, encara amb marge per recórrer, ja que el marge legal és del 110%, cosa que permetria obtenir fins a 44 milions d'euros en els propers 4 anys per inversió, mitjançant simplement l'estalvi. Aquests dos aspectes, equilibri financer i capacitat d'endeutament, són necessaris per encarar amb garanties el cicle de crisi econòmica. Per aquest rigor tècnic no és suficient, cal sumar-hi la voluntat política d'arribar a pactes, com preveu el model de disseny de pressupostos del nostre Ajuntament. I des del nostre punt de vista, abans del moment més corrent de la crisi, ja existien les bases per sortejar-la, dins de les possibilitats de l'administració local. Sant Cugat comptava i compta amb una bona gestió econòmica, amb un govern amb voluntat d'arribar a acords i amb una bona direcció en polítiques socials, endegades ja en l'anterior mandat. És per això que el pressupost 2010, el que avui liquidem, així com el del 2009 i també totes les ordenances fiscals del mandat, han comptat amb la participació i suport del nostre grup municipal. I aquí nosaltres també volem fer l'esment i valorar moltíssim el suport que vam tindre del grup d'Iniciativa per Catalunya en el pressupost de 2009, que sabem doncs, que sempre és una opció de risc en aquest país. Doncs el col·laborar sempre d'alguna manera està mal vist, i sé de què parlo, i per tant doncs nosaltres sí que volíem agrair doncs el suport que vostès van donar amb aquest pacte que ara comentem. Aquests acords s'emmarquen en la lògica de l'oposició constructiva i útil que hem volgut exercir, i creiem que es pot dir que ha donat els seus fruits. Avui Sant Cugat dona respostes progressistes en matèries de polítiques socials que no donava fa 4 anys. Els pressupostos, així com els impostos i taxes municipals, s'han dotat d'un esperit més just i equitatiu. Encara que ens falta avançar, com hem parlat amb vostè algunes vegades, senyor Joli, doncs amb que sigui els ajuts tinguin relació amb les necessitats. Jo crec que aquest és el gran tema pendent en general de tota l'administració. I per sobretot és remarcable que cap santcugatenc que hagi demanat en els darrers anys una prestació social i que complís els requisits ha deixat de rebre. Avui, rellegint la informació, doncs mirava per primer cop amb alegria una cosa que no ha estat executada del tot. És que no ha sigut necessària la totalitat de la bossa de contingències. Per tant, això vol dir que hem pogut cobrir absolutament totes les necessitats de la ciutadania que ens ho ha demanat. Per tant, això doncs, és motiu de satisfacció, jo crec que per tots els grups polítics. Tot això ho hem fet precisament en uns moments més necessaris que mai, en plena crisi econòmica. La crisi exigia un esforç de consens als partits polítics per traslladar a la ciutadania un missatge d'unitat i seguretat, subordinant les lluites partidistes. Com ja he dit en alguna altra ocasió, tacticisme i eficiència sempre s'han dut molt malament. Per lluitar contra la crisi hem apostat, com deia abans, per les polítiques socials i la reactivació econòmica, creant partides extraordinàries que sumades representen gairebé 1 milió d'euros destinades a polítiques d'ocupació, atenció domiciliària per a la gent gran, beques menjador i d'altres ajuts assistencials. En resum, volia aprofitar aquest darrer ple de liquidació d'un pressupost per reivindicar un cop més la política com a eina útil de transformació social, així com l'oposició crítica però constructiva, com la millor manera de fer servir a la ciutadania. El que fa 4 anys tan sols eren propostes d'un programa electoral, avui formen part de la realitat i el dia a dia de molts santcugatencs. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Granger. El senyor Calderón té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bon vespre a tothom una altra vegada. Jo al final he retocat tota la intervenció perquè hi ha coses que ha dit el senyor Joli que són molt interessants, i començaré per la part que des del nostre punt de vista l'hem de felicitar. Perquè vostè posa l'accent a la gestió del dia a dia, però nosaltres entenem també que s'ha de posar l'èmfasi i l'accent en aquelles accions, programes i polítiques que també es fan dia a dia. I el volem felicitar en primer lloc pel ràtio d'endeutament, que és una evidència, és un número que és evident, pel que han aconseguit vostès d'esforç de pagament a proveïdors, que de lluny la xifra a 13 dies, perquè a 13 dies més 29 són 42 dies, però a moltes administracions els agradaria pagar en aquests dies. I una vegada més parlar de la recaptació, que des que comporta l'oficina de recaptació de la Diputació de Barcelona funciona. Això quan les coses es fan bé i s'han de felicitar, i en aquest cas li vull dir. Després, ara ve la que no estem d'acord. Aviam, vostè ha parlat de que la discrecionalitat política del pressupost és d'un 5, un 6%, això vol dir que un 94, un 95% d'aquest pressupost és captiu. Jo crec que el que s'ha de treballar des de l'administració i des de l'organització és perquè aquesta captivitat del pressupost sigui menor, per tal d'augmentar augmentar la capacitat de fer política i fer programes al costat de la gent des de l'administració pública. Entenem que aquesta és el primer objectiu per qualsevol govern municipal, racionalitzar al màxim la despesa per tal de que aquesta despesa pugui després revertir la ciutadania en programes i accions concretes. També li vull dir que des d'Iniciativa, ja ho sap, nosaltres sempre hem fet molt accent en tres qüestions: medi ambient, ocupació i polítiques socials. I revisant les partides, els programes, el detall una mica, no li diré que ho he vist en profunditat, però sí que he anat a buscar les partides determinades en aquests casos, hem vist que les partides que menys es compleix l'execució són precisament en polítiques socials i ocupació. Parlo de les famoses bosses de contingència, que jo crec que si es pressuposten s'ha de fer despesa. No perquè sí, però segurament en una ciutat que té una bona xifra d'atur però que creix mes rere mes, ho vull recordar, aquest atur creix rere mes, jo crec que calen polítiques d'ocupació per tal que la ciutadania que més pateix la crisi se senti acompanyada per l'administració pública. Des d'aquí li torno a fer aquesta crida, vostè em dirà no, que és una qüestió d'eficiència, una qüestió d'organització, que es compleixen tots els terminis, jo crec que no, jo crec que hem de potenciar i hem de posar tots els recursos possibles en aquestes polítiques que al final reverteixen en aquella gent que més pateix la crisi, les famílies que més pateixen la crisi. Per últim, i per fer inventari de qüestions històriques que encara a totes les liquidacions de pressupost sempre surten, els diners a lliure disposició dels districtes, sense despesa. Obres pendents que ens han sorprès i bueno, he vist representants veïnals, però és veritat, o sigui, el projecte del passatge d'Imputació estava pressupostat i està pendent de fer, caldria fer-ho ràpid. El passeig de la Creu també està pendent. El medi ambient entès des de la mobilitat i el transport públic. Les partides de transport públic pressupostades en 350.000 euros queden pendents per fer despesa 220.000. Ha de ser per alguna cosa això. Jo crec que el que cal és voluntat i posar tota la carn a la graella per tirar endavant una millor mobilitat per la ciutat. I després, només això sí que és anecdòtic, i amb això ja termino, acabo, perdoneu, el Baix Llobregat fa aquestes coses, un és de Sant Boi... I, bueno, la immersió lingüística va funcionar molt bé, però a vegades m'ha sorprès una dada, vam pressupostar 16.000 euros en multes en incivisme, per entendre'ns, i hem vist que hem recaptat 157.000 euros en multes de civisme. Què està passant? Què vol dir això? És que no, em preocupa especialment. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. El senyor Villaseñor té la paraula.
Jo també tenia un altre discurs, però faré el mateix que tenia, de fet. No, escolteu, com que serà el Jordi la darrera liquidació que tindrem una discussió plenària, jo també agafaré les coses positives, després les altres, que seran les que més tindré, com és lògic, i per tant jo crec que en aquests 4 anys s'ha fet un bon exercici tècnic al voltant de tant el pressupost com el tema que parlaves de tresoreria, com altres situacions com el cobrament d'impostos amb el pas a la Diputació, les contribucions urbanes, etcètera. I evidentment s'han realitzat unes actuacions, jo crec que acurades en tota aquesta situació. Per tant, evidentment, la felicitació a tots aquells que les heu realitzat. Ara bé, des de fa 2 anys em començo a preocupar i avui estic preocupat després d'haver escoltat les intervencions, perquè una de dues, o jo m'he mirat un altre informe de l'interventor o l'hem vist diferent. Alguns potser el miràvem i altres els hem vist, o no sé, o jo ho he vist al revés, també podria ser. Els voldria explicar que és un pressupost municipal. Un pressupost municipal és, per un costat, tots aquells ingressos que tindrem, provenents d'impostos, de taxes, de preus públics, de subvencions, de traspassos de l'Estat o de convenis, i l'altra les despeses, que això és més fàcil, que és el que paguem en personal o que és el que paguem en subvencions a les entitats o què ens costa la recollida de la neteja i tot plegat. Vostè ho ha dit, tenim un percentatge de marge de maniobra molt petit, jo he calculat al voltant d'un 90%, potser és un 94 o un 95, que és el que vostè comentava. Quan s'aprova el pressupost, i avui estem discutint el pressupost de 2010, ja sé que sona una mica estrany, no el de 2011, sinó el de 2010, quan s'aprova el pressupost, al final de l'any, dona el resultat sobre si hem gastat més del que teníem o no. Llavors tindrem un superàvit i tindrem un dèficit, o un dèficit. El govern municipal avui ens presenta un superàvit de 800.000 euros. L'any passat, 2009, l'any passat comptablement, també teníem un superàvit. Tenim un superàvit que va quadrar gràcies als diners que van venir de Sorea, vostès en recordaran. Si no haguessin tingut aquells diners, haurien tingut un dèficit de 13 milions d'euros. I per tant, tot allò que diem de que s'han cuat, puguem pagar les nòmines, etc, etc, i que bé que ho fem tots i que guais, doncs home, seria bastant complicadet, perquè aquests 13 milions d'euros haurien estat a la balança del costat negatiu. Jo no dic que no s'hagi de fer així per la situació econòmica, que sigui complicadíssima. Dic que les coses són així i, per tant, jo crec que és important que ho diem. Avui tenim una altra Sorea, que no es diu Sorea, que es diu Mirasol Vullpalleres, que és allà on farem tot aquell centre comercial, que l'Ajuntament, segurament amb bon criteri, va apostar per tirar endavant aquest nou eix comercial i de centralitat i d'habitatges, però que encara no l'hem pogut col·locar, entre cometes, a cap Bravos, Mercadones o qualsevol altre centre comercial que ens passi diners. D'acord? Vostè parlava molt clarament de quants diners estàvem parlant. De fet, ha dit al voltant, no sé si ha dit 12 o 13, potser l'he sentit malament, l'informe de l'interventor parla del voltant d'uns 15,4 milions d'euros, que se suposa que serà un ingrés. Els repeteixo, l'Ajuntament s'endeuta, traspassa Promusa, Promusa construeix, llavors aquella gent que vindrà allà dintre ens paga els diners. Fem un endeutament en inversió i torna com a ordinari per quadrar el pressupost normal. Bona operació, bona operació d'enginyeria financera. Bona. Vostè ha parlat també que aquest any, en aquest pressupost, jo suposo que tothom, com que s'ha mirat l'informe de l'interventor i el pressupost, farem aquests diners que se suposa que vindran, no sabem si l'any que ve, espero que arribin durant aquest any, perquè si no tindrem un problema, perquè els estem comptant. Si aquests 14 no entren, tindrem un problema. Com no vinguin d'aquí dos o tres mesos, o quatre o sis, no sé de quines partides retallarem. Si aquests diners no arribessin, vostè ho ha comentat, que ho hem posat en una partideta, que és saldos de deutors cobrament. Saldos de deutors cobrament. Ves tu a saber si arriben, per tant els tenim comptabilitzats. Bé, això és un concepte curiós. Malgrat tot, l'interventor parla de que estan consignats 15,4 milions i en canvi, a l'estat de romanent de la tresoreria solament tenim consignats 14 milions. 14 milions. També els volia recordar que l'any passat teníem 5 milions consignats com a saldos de deutors cobrament i no hi havia cap altra situació. Per tant, home, estem actuant en una situació de risc bastant complicada i bastant gran. Suposo que ja ho saben, bueno, evidentment ho saben, que estem en una situació de risc, i aquesta diferència entre el que diu l'interventor al seu informe i el que està a l'estat del romanent de tesoreria ens atorga determinats dubtes. Avui no votarem en els comptes generals, que seran d'aquí uns mesos, després del juliol, però per aquesta raó i per qualsevol altra no votaríem, per qualsevol altra relacionada del punt de vista comptable, no votaríem aquesta liquidació en el plan de comptes generals. Per tant, portem dos anys on s'estan tancant els comptes d'una manera no artificiosa, sinó d'una manera que ens ha tocat la loteria. Ens va tocar la loteria en Sorea i ara sembla ser que ens pot tocar un altre cop la loteria. La loteria de l'any que ve quina serà? Perquè tot sembla indicar que cada any tenim un dèficit del voltant de 12 a 13 milions i no sabrem com la podrem col·locar. Espero que l'any que ve tornem a tenir una altra loteria, perquè si no els que hi hagin aquí ho tindrem complicat. Per tant, si voldria demanar explicacions al voltant d'aquestes discrepàncies entre els dos informes, entre aquests saldos de reconegut deductors cobrament, perquè són 14 i no són 19 o perquè no són 16, i per tant, quin és el plan B? Perquè suposo que n'hi ha plan B. Des de l'altre punt de vista, també preocupats per la situació econòmica de Promusa, és evident, no es venen tants pisos, no hi ha accés, no hi ha hipoteques, i una situació complicada, jo no m'atreviria a dir de fallida tècnica, però sí una situació molt, molt complicada. Tancarem, perquè suposo que farem una altra intervenció, evidentment avui tenim l'informe del tresorer, canvi de tema, tenim l'informe del tresorer que parla del moment en què paguem, Ja ho hem dit, fins i tot en declaracions de premsa que ens hem discutit aquí amb la senyora alcaldessa sobre si es paga 16 dies, si es paga 30, si es paga 43. Jo crec que queda molt clar que es paga amb una mitjana de 43 i també podríem dir que es paga amb una mitjana de 13 si comptem des d'aquí, o fins i tot d'una mitjana de 6 hores si comptem des del moment en què es fa la transferència. Podríem dir l'Ajuntament de Sant Cugat paga en 6 hores. No estaria malament dir-ho, perquè seria possible, però tampoc no seria real. D'altra banda, recordar-li que la llei de morositat estableix que cada 3 mesos s'ha de fer un informe del tresorer al ple municipal. Han passat més de 3 mesos, aquest és el primer informe, benvingut sigui, però segurament hauria calgut que també s'hagués fet abans. Per tant, volia acabar de bon rotllo amb aquesta intervenció dient que estem complint perfectament la llei de morositat. No cal a vegades dir coses que la venda publicitària podia ser més gran, sinó simplement explicar la realitat, perquè la realitat, com a mínim en aquest cas, era positiva.
Gràcies, senyor Villasenyor. Té la paraula el senyor Joli.
Moltes gràcies. Donant resposta a les diferents intervencions que hi han hagut per part del senyor Raül Granger, que coincidim plenament amb el que ha expressat, i em quedo sobretot amb el fet que ha enfatitzat el fet de que podrà entrar un nou equip de govern, podrà posar la seva voluntat política i tindrà un marc adequat per fer-ho possible. Aquesta és una mica la gràcia de tot aquest tema, no? De que en política no ens dediquem només a llançar missatges subjectius de dir farem això, farem allò, farem l'altre, i diguéssim aquesta batalla més pura política del dia a dia i del curt termini per la captació del vot electoral, sinó que també ens sentem amb l'executivitat i amb el que és possible i el que no és possible, i això jo crec que és un tema d'interès comú que posa les bases perquè parlem d'aquesta altra forma d'entendre la política i la responsabilitat envers a la ciutadania. Però em quedo amb un fet, que és quan vostè ha posat l'èmfasi a valorar positivament la relació entre dir, amb el tema de la despesa social en aquest cas, doncs s'han aconseguit els objectius i no ha executat la totalitat del pressupost. I això ho ha entès com a correcte. Jo crec que això és un diferencial que m'atreveixo a dir que en política poques vegades es dona aquesta situació, perquè el missatge fàcil i la batalla fàcil és la batalla per dir, escolti, gasti més. O sigui, l'oposició que s'ha de dedicar a fer? S'ha de dedicar a dir, escolti, vostè no ha executat això, vostè no, allà, on hi ha pocs diners? Vinga, doncs jo posaré el dit a la llaga, allà on veig que hi ha pocs diners, faci més diners. Això què comporta? Doncs comporta unes dinàmiques de més i més i més i més despesa i ens porta a les situacions com les que ens trobem actualment. Ara, el contrari és un exercici molt més rigorós, i aquí és on ara ho lligo amb la intervenció del senyor Calderón. La gestió no és només gestió, és gestió precisament per poder donar resposta a aquestes temàtiques, perquè si volem aconseguir aquests objectius amb menys recursos econòmics, per això fa falta gestió. Jo crec que aquí hem de fer aquest esforç per dir, no és que ens hàgim de convertir en uns grans gestors, és que necessitem de la gestió per poder donar resposta a allò que políticament diem a la ciutadania que farem i per què nosaltres o el partit polític que doni aquest missatge, per què creu que és el millor donar aquest missatge i per què creu que ho pot convertir en realitat. Ara bé, vostè ha comentat també aquest 94% al que feia referència, que és aquest, diguéssim, no discrecional en el curt termini, no discrecional en el curt termini, és a dir, que jo no puc prendre una decisió que afecti pressupostàriament el mes que ve, sinó que ja, si la prenc, tindrà efectes a més llarg termini, o sigui, a més de 12 mesos, entenent el llarg termini, més d'un any. Però clar, aquest tipus de decisions no és només una decisió tampoc. És a dir, és gestió, i vostè ho ha dit molt bé, per tant hem d'anar a atacar aquest 94%, perquè vol dir processos, vol dir fer les coses d'una altra manera, vol dir analitzar com s'estan fent les polítiques públiques, vol dir analitzar com estem gestionant el diner pressupostari i el diner que no és pressupostari, com per exemple el de la gestió d'aigües en aquesta ciutat, que va ser una de les concessions analitzades i va ser la que va produir un dels ingressos extraordinaris que ataquen precisament tota aquesta dinàmica del que és l'estructura pressupostària i de despesa pública general i de diner públic pressupostari i no pressupostari. Però fixi's que llavors fa que en política ens tinguem que preocupar també per tot el que és aquesta dinàmica de gestió. Sense gestió no crec que hi hagi, no creiem, i jo crec que amb això estem d'acord. Conclusió, i estem d'acord. No estem d'acord amb el fet de que vostè mencionava, el fet de dir no ha gastat prou en polítiques socials, però fixi's, jo no li diria deixem-ho en un terreny neutre, o digui, escolta, jo tinc raó perquè no s'ha gastat tot, no? I vostè no la té perquè creu que s'hauria d'haver gastat més. Bueno, centrem-nos en definir si realment creu vostè que han quedat necessitats reals per cobrir la ciutat, el que mencionava el senyor Granger. Miri el que li diré, jo ara en aquests moments no podria ser absolutament taxatiu de dir-li, escolti, jo li confirmo que no hi ha cap necessitat no coberta en aquesta ciutat. No puc fer-ho perquè estaria fent demagogia si ho fes. Però sí que em dóna la impressió de que en el marc de les polítiques socials que s'han portat a terme en aquesta casa, em sembla veure per percepció i perquè tot això ho veiem també en el dia a dia i si no tindríem els inputs al respecte, no hi ha una situació de demanda social no atesa a la ciutat. Que es pot anar més, jo no ho dubto que es pugui anar més, però preocupem-nos per on està aquella frontera del cobrir aquelles necessitats i a on realment estem incorrint en una despesa que el que estem fent llavors és perjudicar realment els contribuents i a tots els que posen recursos econòmics entrant en una dinàmica potser de despesa més descontrolada. Conclusió, em centraria molt en el tema de dir, escolta, socialment hi ha hagut demandes no cobertes, hi ha hagut una situació real que necessités un suport pressupostari que no ha existit i hi ha hagut mancança d'execució. Si és així i ho trobem, jo seré el primer que li diré, escolta, aquesta quantitat s'haurà de recuperar perquè efectivament ha estat així. Ni internament ni m'ha semblat tenir cap input des de la vessant d'economia que posi de manifest que hi hagi aquest incompliment, diguéssim, de l'atenció garantida, que és el que teníem previst en el pla estratègic també, com s'ha comentat, de dir promoció econòmica i atenció social. I finalment, per part del Partit dels Socialistes, el senyor Vila, senyor, jo crec que vull pensar que hi ha alguna informació que no, vostè ho ha dit, poden haver diferents interpretacions, però jo crec que potser li ha mancat alguna informació més concreta, perquè nosaltres no ens hem amagat mai de les operacions de Sorea que permanentment doncs vostè posa de manifest, de la del 2009, ara mateix l'he tornat a comentar, l'ingrés extraordinari que va suposar, però és que forma part de la gestió del dia a dia, l'anàlisi de les concessions públiques, perquè si belluguen molts diners ha de formar part del dia a dia dels ens locals, nosaltres ho hem fet i va sortir aquesta situació favorable per l'Ajuntament de Sant Cugat, ni ens hem amagat mai que vam fer que teníem un problema, i és que un problema volgut, això sí, no un problema descontrolat, perquè un pot tenir problemes, sempre en tindrem, i la gestió pública i les ciutats i els governs locals sempre tindran problemes. Una cosa és quina tipologia de problemes tenen, no? Problemes per descontrols o problemes volgudament provocats. I aquest és un problema volgudament provocat. Són zones de creixement, són noves centralitats, escolti, allà calia invertir i calia dotar d'aquestes infraestructures que possibilitessin aquest creixement de la zona del Turó de Can Mates i la zona de Vuitpelleres. I vam fer un esforç que no estava exempt de risc, evidentment que sí, però vam treure pit i vam dir, escolta, això ho tirarem endavant i ho mirarem de tirar amb recursos propis. La situació s'ha complicat i econòmicament és evident que hi ha la caiguda d'ingressos i prenem una decisió que és traspassar tot, com que no ens ho compra el mercat privat, li traspassem a Promusa. I això és com una factura que evidentment afecta el nostre compte de resultats. Per això no el donem com a resultat extraordinari. Jo crec que hi ha una part, senyor i la senyora, que ha de tenir molt en compte, i és la part de la provisió. La part de la provisió no és només allò de dir saldo de deudor o cobro, no és això. És dir, aquests diners els tinc i els poso aquí com a garantia, com a cobertura, per si allò realment no tinc l'ingrés per part del sector privat. Conclusió, senyor i la senyora, no hi ha cap problema per l'equip que vingui, senzillament perquè això està pagat. Tot i que tenim informació de que això sembla ser, i esperem que es pugui tancar així, que molt aviat hi haurà operadors privats que ja faran l'ingrés i podrem fer l'adjudicació de tot aquest tema i treure el concurs des de Promusa, tot i que això sembla ser que va per bon camí, posem el pitjor dels escenaris, senyor i la senyora. Queda totalment desert, ningú compra aquests espais o ningú agafa el dret d'explotació, perquè ja sap que això no es ven sinó que es dota un dret d'explotació. Ja ho tenim pagat, no hi ha cap problema. Per tant, no hi ha cap bomba addicional ni cap sorpresa que es pugui trobar a l'equip entrant. De què ens han servit aquests SOREAs i aquestes operacions? No és enginyeria financera. Ho seria si avui jo no estigués en disposició de dir-li, escolti, aquesta casa ha posat aquests 14 milions, els ha posat sobre la taula i els estan cobrint. Fins ara, mira el que li dic, no li diré que tingui l'etiqueta d'enginyeria financera, però sí que és cert, i nosaltres sabíem que era una operació que tenia risc fins a que no poguéssim posar la garantia d'aquests diners. A dia d'avui, i per això he volgut posar èmfasi en aquest tema, nosaltres hem pogut tancar aquesta aposta que vam fer, que no estava exempta de risc, i si avui no poguéssim donar aquesta garantia, potser sí que estaríem més davant d'una situació més d'enginyeria financera que podria tenir un resultat negatiu en el llarg termini. Per tant, no cal pla B amb aquest tema perquè no hi és. Si finalment ho paga el sector privat i ho col·loquem, fantàstic, que és el que tocarà, i escolti, si no passa l'any que ve o no passa aquest any, segur que passa d'aquí dos o d'aquí tres, això segur, perquè són magnífiques zones i escolti, la recuperació econòmica tard o d'hora, a poc anirà apareixent, però el dia que això passi allà hi ha uns diners addicionals. Per tant, no es tracta de dir quin problema es trobarà el que vingui, sinó de dir quan això realment s'acompleixi què farà amb aquells diners. I miri, m'avanço més a altres temes i ja ho tanco aquí amb l'últim punt o l'última preocupació que vostè ha expressat, Promusa. És evident que Promusa pot tenir un problema de futur, jo crec que això és una qüestió que la sabem tots. L'habitatge públic és una aposta difícil de sostenir econòmicament, més només des de la posició dels ens locals. Ens estan fallant també els ingressos per totes bandes per la situació general que estem vivint. Bé, doncs miri, ho deixo sobre la taula, allà hi ha una garantia també d'uns diners que potser poden servir per apostar en aquestes polítiques i perquè serveixin de coixí en aquesta empresa si realment es posa en manifest que té problemes de viabilitat econòmica futura. I finalment ja doncs, no hi ha desequilibri en els pressupostos, no necessita cap loteria més, senzillament primer perquè això no són loteries, li he dit moltes vegades, això és una feina i un resultat al darrere. Segur que poden, si seguim amb aquesta insistència, segur que sortiran noves coses addicionals, però si no surten, l'equilibri està garantit. Aquests ingressos extraordinaris que ens han permès? Ens han permès netejar la situació. O sigui, quan he parlat de que la neteja els pendents tributaris, hem parlat de que no hi ha bombes excepcionals, de que es compleix rigorosament el principi de no licitat, com ha estat possible això? Utilitzant aquests superàvits, és veritat. Ara, a dia d'avui ja està net. L'any que ve què té? Té un pressupost equilibrat. No necessita cap loteria ni cap qüestió addicional. Això sí, molta rigorositat perquè no se li descontroli.
Moltes gràcies, senyor Joli. Jo els demanaria molta brevetat perquè estem en un torn de, i en un punt de dació de compte i, per tant, no és una discussió. El senyor Calderón, endavant.
No, molt breument. Jo per aclarir conceptes, jo no estic demanant que l'Ajuntament faci un derroche de calés ni res d'això. Jo el que dic és les partides que ja són, com dir-ho, prudentment pressupostades, que es faci la despesa d'aquestes partides. No estic demanant que vostè tiri la casa per la finestra i comenci a fer despesa així com així. No, demano que el que s'ha escrit en un pressupost es compleixi. I la liquidació és això. Llavors, a mi em sorprèn que polítiques socials, ocupació i algunes partides de medi ambient encara no no s'hagin gastat. I per altra banda, percepcions en podem tenir tots. I la percepció, és, ja li he dit abans, és que l'atur creix, que Sant Cugat, malgrat tenir unes bones dades, també ho he dit abans, hi ha 4.000 persones a l'atur, que Càritas va treure un informe que és el que és, i jo crec que això sí que ens hem de posar mà a l'obra tots, i per això li dic això. No estic demanant un derroche de calés, no, que es compleixin les partides que s'han pactat en un pressupost. Res més.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Villas.
Molt breument, senyor Joli, vostè i jo ens dediquem a aquestes coses. I tots dos sabem que la situació és complicada i evidentment que és de difícil aguantar, si no, ni tampoc no cal dir més coses del que es pot dir. Ja ho sap que les coses són complicades i ho sap millor que jo. Miri, quan he dit enginyeria financera, que clar, té un punt negatiu dintre del coneixement de la societat, aquest concepte. Jo em referia, per exemple, vostè sap que el 2009 els ingressos previstos, no recaptats, no en tresoreria, els ingressos que venien de Sorea ens van servir per tapar un possible dèficit d'ordinari, que després no es va invertir en altres qüestions del capítol d'inversions. Però vostè sap que no els hem cobrat, perquè el pagament es feia en tres donacions, o com li vulguem dir. Per tant, una cosa és allò que estarà en el pressupost de 2009, que va servir per tancar el pressupost sense dèficit, i l'altra és el cobrament, que encara no ha vingut. A mi em dona la sensació que cada any, o si, si estem seguint les mateixes circumstàncies pressupostàries, o sigui, si no reduïm més les partides, necessitarem 10 milions d'euros extres per quadrar el pressupost amb les partides aquestes, tal com ha passat en aquest any i en l'anterior. Bueno, això és fàcil, No, això de la memòria ja sé que és molt d'allò, però tard o d'hora s'acaben les eleccions i després passarà alguna cosa i l'any que ve ja ho trobarem. O sigui, o redueixen les partides o segurament haurem de trobar alguna altra operació que ens permeti generar capítol d'ordinari. Voldria tornar a referir-li que el que hem fet amb el tema de Mirasol és agafar endeutament i convertir-lo en entrada d'ingrés ordinari per pagar el pressupost ordinari, sous i tot això que hem dit anteriorment de com es presentava el pressupost, perquè va ordinari, no a inversió. Exactament igual que el que va passar amb Sorea. Jo crec que no cal que ens estenguem més, perquè suposo que estem allò avorrint a les pobres persones que estan aquí entre nosaltres, però voldria acabar amb una cosa. La setmana passada, i ara diguin demagog, la setmana passada des de Càritas es va fer alguna demanda, algun sos, algun altaveu que deia alguna cosa així com que necessitem més calés. I jo els demanaria que no diguin molt alt que les contingències socials no han hagut més demandes, perquè potser el que haurien de fer és ajudar a altres contingències socials.
Senyor Vilasenyor, gràcies. Dono la paraula al senyor Jordi Joli.
Molt breument, només dos punts perquè crec que no són certs, o sigui, no són correctes, No dic que ho digui mala intenció, sinó però que quedi clar que no és correcte. Aquestes quantitats que nosaltres hem cobrat, tant sigui la de Sorea com sigui aquesta Mirasol Centre, no han anat a pagar l'ordinari de l'any en curs. Vull dir, això que quedi molt clar. Han anat per inversions i han anat per provisionar qüestions que et venen d'exercicis anteriors, però no han anat per finançar diners del pressupost corrent en curs. Per tant, no es genera aquest desequilibri que vostè està posant de manera alarmant en pressupostos futurs. Coincideixo plenament amb vostè que cal ser molt amatents i que tot això és molt seriós i va molt just, terriblement just, i que cal seguir en aquesta línia. I si vostè em diu, escolti, què faria de cara als pressupostos dels anys que ve, sí que és cert que jo encara miraria de rascar encara més el que és la despesa corrent, però les coses com siguin, i en aquest moment aquest equilibri existeix. La més important, la segona de les qüestions, i la més important de totes, això s'ha cobrat. Els diners de Sorea s'han cobrat perquè, a més, vam fer l'operació de transmetre aquest deute a través d'una entitat financera, amb la qual vam voler garantir que entrava el líquid i no només quedava en una qüestió econòmica. Ens ha preocupat molt i sempre que tot el que fem pressupostàriament no es quedi només amb el tema pressupostari, sinó que tingui efectes de liquiditat a la caixa, perquè no passi que al final els números ho aguantin tot i resulti que tinguis un tresorer que et digui no hi ha calés a la caixa. I això és important de saber, perquè quan vostè diu atenció que això no s'ha cobrat, no, senyor Vilasenyor, aquests milions s'han cobrat i estan ingressats ja a la caixa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Gràcies, senyor Vilasenyor. Em sap greu, però no li puc donar una altra vegada la rèplica. Jo crec que el debat ha quedat abastament exhaurit, i a més crec que s'han exposat tots els punts de vista, i per tant doncs, dir que crec que hem parlat del tema de manera suficient. Es tracta d'una dació de compte, per tant queden doncs, com a justificats el punt 12, el punt 13 i el punt 14. Passem al punt 15 de l'ordre del dia, que és la proposta de ratificació d'acord de Junta de Govern de 7 de març del 2011